Bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts com tots els dissabtes al Converses, cadena COPE Catalunya i Andorra, com sempre des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte, primer cap de setmana d'octubre, primer dissabte d'octubre, en companyia de la Iva Anguera, de l'Independiente. Molt bona tarda, Iva.
Hola, bona tarda.
L'Àlex Salmon, columnista del periòdico i també de TendenciasHoy.com. Molt bona tarda, Àlex.
Tal, bona tarda.
I el Manel Manchón, de Crònica Global. Bona tarda, Manel. Benvingut també.
Bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor Salvador Illa. Senyor Illa, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Ell és el líder del PSC, cap de l'oposició al Parlament de Catalunya. I, escolti, d'aquí 4 dies, perquè això passa molt ràpid, el mes de desembre, si no hi ha novetats, primer secretari del PSC, veritat? Bueno, que fan el relleu del senyor Iceta.
Veurem, no anticipem aconteixements, però efectivament...
Bueno, tot està encarrilat, no?
Efectivament, en principi, doncs, farem un congrés extraordinari els dies 18 i 19 de desembre i jo, doncs, concorreré a... si obtinc la confiança dels companys i les companyes, liderar el partit, no?, en aquesta nova etapa.
Molt bé, doncs esperem aconteixements d'aquí al desembre. Encara queda una mica de temps, però bueno, el temps passa ràpid. Mentrestant, com li deia jo abans, primer cap de setmana d'octubre, 1, 2 i 3, alguns commemoren, altres celebren aquest cap de setmana, els fets de l'1 d'octubre, el referèndum il·legal. Escolti, vostè, senyor Illa, creu que cal celebrar un referèndum il·legal com l'1 d'octubre, veient el que va passar després, tot el que ha vingut amb el procés i tal i com ha quedat Catalunya, tant econòmicament com socialment també, molt tocada?
Jo que crec
per que celebracions, com diuen alguns, o
no, jo que crec és que la societat catalana, és el que jo detecto almenys, no? Té ganes de passar pàgina, de girar full i d'obrir un temps nou que s'està obrint, no? I el que la gent demana en aquest moment és que concentrem les energies de tot el país, no?, en la recuperació i transformació de la nostra economia, en garantir que ningú queda endarrere, en aprofitar les oportunitats que n'hi ha, que ens ofereixen aquests temps de canvis tan profuns i tan intensos, no?, en acabar de lluitar contra el virus, contra la pandèmia, no? Jo crec que la gent demana això, no? A partir d'aquí jo respecto el que faci tothom, mentre ho faci respectant també els que no pensem igual, però a mi em sembla que el país, la ciutadania de Catalunya, el que demana és això, no? Concentrar les energies en obrir un temps nou de respecte i de concentració de tots els esforços dels governs en transformar l'economia i en garantir que ningú queda endarrere.
Ja, però hi ha alguns que estan, bueno, capficats en que no hem d'anar endavant, al contrari, que ens hem de quedar en aquest famós bloque que era el procés, no? Ho hem vist aquesta setmana, per exemple, al Parlament, al debat de política general, que també ha visualitzat, senyor Illa, facis una reflexió, una divisió dins del món de l'independentisme a Catalunya, no? Esquerra, Junts, la CUP capficada amb el referèndum d'autodeterminació, Esquerra i Junts discrepant amb algunes coses. Quina lectura em fa de tot plegat?
No, faig una lectura de que tenim un govern dividit amb un president reincident en mantenir esquemes de govern i posicions polítiques que, com vostè deia, no han funcionat a Catalunya durant aquests darrers 10 anys i no ens han portat res de bo, no? Ens han empobrit econòmicament, ens han dividit socialment, han afavorit les nostres institucions, no? Per això jo crec que hi ha una majoria de catalans i catalanes que volen obrir un temps nou, no? El debat d'orientació de política general d'aquesta setmana que estem acabant dona un balanç pèssim i constata, des del meu punt de vista, que hi ha un govern que no està a l'alçada, no? I també constata, si m'ho permet, i dit sigui amb tota la modèstia, però també tota la claredat, que hi ha una alternativa a aquest govern que no està a l'alçada, que és una alternativa que nosaltres estem vestint i construint, no? I ens hem organitzat amb un govern alternatiu de Catalunya que jo crec que hem pogut visibilitzar també aquests dies, que tenim les idees clares de cap on ha d'anar el país, no? Insisteixo, s'ha d'obrir un temps nou, hem de centrar dins del marc d'Europa i d'Espanya les energies a transformar l'economia, a garantir que ningú queda endarrere, i no hem d'estar per repetir i reincidir en fórmules i en esquemes que no han portat res de bo a Catalunya des del meu punt de vista.
Però en certa manera vostè va anar a passar pàgina, obrir un capítol nou de tot el que ha passat a Catalunya els últims, jo què sé, 7, 8, 9, 10 anys amb tot el procés, però jo crec que hi ha una assignatura pendent, senyor Illa, que té nom propi. El fugit Carles Puigdemont, que dilluns té una cita a Sardenya amb el tribunal d'aquella illa italiana, ha de decidir si el retorna o el torna cap a Espanya, tal com demana el jutge Llarena, o si el deixa anar cap a Waterloo, cap a Bèlgica, que és el seu refugi. Escolti, vostè, el seu nas polític, què li diu? Que el tornaran cap a Espanya, tornarà cap a Bèlgica? Farà el jutge d'Itàlia un allò que es diu patada a seguir? No vull embolicar-me amb aquest tema.
No ho sé, jo al respecte que sí que havia de comentar o hi voldria fer vinyent són les següents reflexions. No? Primer, ningú està per sobre de la llei, ningú és ningú. Tampoc, senyor Puigdemont, tots ens hem... Diria fins i tot més, no? Fins i tot, sobretot els que hem exercit o estem exercint alguna responsabilitat de representació pública, hem de ser primers a donar exemple i sotmetre'ns al marc de l'estat de drets. Per tant, ningú està per sobre de la llei. En segon lloc, màxim respecte a les decisions que prengui les autoritats judicials, en aquest cas les italianes, no? I a partir d'aquí poc més tinc a dir. A mi em sembla que també el senyor Puigdemont ha de fer front a les conseqüències dels actes o de les decisions que ell va prendre en el seu moment, no? I per tant, això que quedi clar, ningú està per sobre de la llei i l'estat de dret no pot fer vacances ni parèntesis ni en cap moment ni per ningú.
Molt bé, micròfons oberts. Iva Anguera, aixeca la mà ràpidament. Vinga,
avui he estat la més ràpida.
Desenfundant ràpidament.
No sabia que es tractava d'aixecar la mà. Sí,
home. Ara ja has arribat tard, Àlex. Jo li volia preguntar, aquesta setmana vostè va ser especialment incisiu durant el debat de política general en el problema de seguretat a Catalunya. Va recriminar al govern de la Generalitat la falta d'autoritat dels Mossos i va posar com a exemple aquestes actes que sembla que no han tirat endavant de la memòria d'interior de 2020 sobre les manifestacions. Catalunya té un problema d'autoritat dels seus agents de seguretat i com pensen que s'ha de redreçar això els socialistes? Ho dic també perquè són socis d'Ada Colau al govern de Barcelona, que tampoc ha estat especialment defensora de l'autoritat de la Guàrdia Urbana.
I el primer que vull dir al respecte és fer una condemna explícita de tots els actes de violència que hi ha hagut aquestes darreres setmanes a Catalunya, molt particularment a Barcelona aquests darrers dies, però també abans a Tiana i a Llinars del Vallès, i fer manifestar un suport explícit als cossos i forces de seguretat, en particular a la Guàrdia Urbana, als Mossos d'Esquadra, però també a la Policia Nacional i a la Guàrdia Civil. No? I en tercer lloc dir que la majoria de la ciutadania de Catalunya i del jovent de Catalunya entén correctament el sentit de què és fer festa i de gaudir de l'espai públic i ho fa compatible amb un respecte als béns dels altres i a les persones, a la resta de ciutadans. No? A partir d'aquí jo crec que efectivament trobo a faltar una defensa explícita i un recolzament sense fissures als Mossos d'Esquadra. A mi m'hauria agradat que els màxims responsables de l'ordre públic a Catalunya sortissin aquests dies de forma clara i explícita a donar suport als Mossos d'Esquadra. No m'ha sabut molt greu i efectivament ho vaig tenir ocasió de comentar en el debat d'orientació de política general, doncs aquests 1.200 expedients, infraccions que no han estat tramitades pel Departament d'Interior i que van ser infraccions o expedients incubats per agents dels Mossos d'Esquadra. No? Ara, jo amb aquest assumpte vull ser clar però al mateix temps prudent i no vull esforçar-me a assenyalar culpables, crec que hem de mantenir una actitud de suma i de col·laboració amb aquest assumpte. Per tant, nosaltres estarem al costat dels responsables de l'ordre públic de Catalunya, del conseller i del president, però el que els demanem és que ells hi siguin i que compareguin quan hi ha missatges d'aquest tipus o esdeveniments d'aquest tipus i donin missatges clars de suport als Mossos i de condemna dels violents i que es faci caure tot el pes de la llei aquelles persones que infringeixen la llei. No? A Barcelona, la responsabilitat de la Guàrdia Urbana recau sobre un company nostre, que és Albert Ballo. Crec que està fent una bona feina i crec que l'Ajuntament de Barcelona està on li toca estar. No? És veritat, si vostè m'ho pregunta, que hi ha formacions polítiques que es poden tenir un problema amb aquests assumptes, perquè no fa tant temps han estat, des del meu punt de vista, amb unes actituds un punt tèbies respecte als cossos i forces de seguretat. Jo, efectivament, té vostè raó, he mencionat aquests dies en algunes entrevistes que se m'ha fet, com un exemple del que no s'ha de fer i com un punt d'inflexió amb el que fa referència al prestigi i l'autoritat dels cossos i forces policials, un documental que em vaig lamentar molt, no sé, que es diu Ciutat Morta, no? On es posava en dubte la integritat en aquell cas de la Guàrdia Urbana, no? I diguem-ne, va començar una tendència d'entrada a dubtar sempre dels agents de la Guàrdia Urbana, dels Mossos d'Esquadra o de qualsevol cos i força de seguretat. I amb això no hi estic d'acord. Jo crec que són professionals que poden cometre un error, però que d'entrada, almenys en el meu cas, mereixen tot el meu suport, confiança i suport, sobretot en una tasca que tenen que fer que, o que han de fer, que és molt complicada en moltes ocasions, no? Com estem veient en els episodis d'aquests darrers dies. No?
El que passa és que un dels partits que es va ficar darrere d'aquest documental quasi pel·lícula Ciutat Morta va ser els comuns, justament qui està governant juntament amb el PSC l'Ajuntament de Barcelona.
Nosaltres hem tingut sempre una posició molt clara en matèria de seguretat i d'ordre públic, ho enquadrem com una política essencial per poder garantir els drets i les llibertats de les persones. I diria més, quan més humil una persona, més requereix d'una garantia efectiva de que els seus drets i les seves llibertats les pot exercir amb seguretat, no? I per tant més necessita que hi hagi uns cossos d'ordre públic, unes policies, uns cossos de seguretat que tinguin tots els instruments per fer de forma efectiva la seva feina, no? Per tant, la nostra posició ha estat sempre molt clara en aquest sentit. A l'Ajuntament de Barcelona tenim l'acord de govern que tenim, però sempre hem estat molt clars en aquesta matèria i asseguro que ho seguirem estant en un futur. No, d'altres, si han variat o creuen que han de variar la seva posició, doncs m'agradarà que ho expliquin, però prefereixo que ho expliquin ells mateixos, no?
Jo li volia fer una pregunta de pressupostos. Aquest era un comentari.
Endavant, Àlex.
Observant el debat de política general, no sé molt bé si el govern ho té clar, aprovar els pressupostos amb el recolzament de la CUP. Si la CUP no està, doncs hi seran vostès qui pot recolzar els pressupostos. Digui'm tres punts fonamentals per recolzar els pressupostos del president Aragonès.
Un normal seria, com vostè ha dit, que els pressupostos s'aprovessin amb la majoria d'investidura, no? Ara, efectivament, i no deixa de ser en si mateix una novetat i una evidència de la fortalesa d'aquesta majoria d'investidura, hi ha dubtes avui mateix que això pugui produir-se, no? Jo el que dic és que Catalunya ha de tenir uns pressupostos en temps i forma i per tant nosaltres aquí estem. Nosaltres posarem l'accent en que ningú quedi endarrere, per tant en matèria social, i aquí si arriba un moment doncs donarem a conèixer quin és el nostre parer, no? Jo el que he dit fins ara és, 1, a Catalunya ha d'haver-hi uns pressupostos, 2, el normal és que surtin endavant amb la majoria d'investidura, 3, si no surten endavant amb la majoria d'investidura, doncs nosaltres estarem a l'alçada per damunt de conveniències, diguem-ne, tàctiques que puguem tenir, garantir que Catalunya, almenys per nosaltres, no quedi, en el seu moment donaríem a conèixer les dues o tres qüestions que serien per nosaltres fonamentals perquè surtin endavant aquests pressupostos, no? Però no em vull anticipar, entengui-ho.
Però les tenen treballades.
Tenim perfectament treballat i sabem perfectament que tenim les idees clares respecte a què convé el país.
Hi ha hagut algun contacte ja amb el...
No.
No?
No. Nosaltres...
Estàs allà a la recàmera...
Jo tampoc vull interferir, diguem-ne, o que doni impressió que interferir. Nosaltres simplement... En fi,
no, però davant de les discrepàncies dins del món independentista...
Bueno, i incompliments, no? El senyor Aragonès es va comprometre que a la seva investidura portaria un pressupost. En el mateix debat d'investidura portaria un acord pressupostari. Ha anat a tres debats d'investidura i no ha portat cap acord pressupostari. No? Aleshores, nosaltres, en fi, creiem que això és un error greu i, per tant, tenim pensat què fer i insisteixo per sobre de conveniències que poguessin ser més tàctiques, no? Per part de la nostra formació política, anticiparem i posarem per endavant l'interès de Catalunya i estem disposats a seure i enraonar naturalment a d'haver-hi una negociació si arribem a aquest punt, no?
Mm-hmm. Manel.
Sí, li havia preguntat al senyor Illa si en realitat aquest debat de política general ha servit per iniciar el que demanava vostè mateix, no? Trencar els blocs, si s'han diferenciat a partits polítics en funció del que es defensava. Parlo de l'aeroport, parlo de la taula de diàleg i també li volia preguntar si precisament en aquest aspecte, en l'ampliació de l'aeroport, encara hi ha alguna possibilitat en els propers mesos de refer una demanda que de fet té un gran suport social.
No estic segur. Jo crec que més que trencar-se els blocs, el que ha evidenciat aquest debat és una fractura, una divisió important al si de la majoria d'investidura i al si del govern també més concretament, no? El que jo he trobat a faltar i m'hagués agradat que fos el resultat d'aquest debat d'orientació política, i crec que encara és el principal problema a nivell polític, o un dels principals problemes que tenim a Catalunya, és aquesta resistència a obrir un diàleg entre catalans, no? La taula de diàleg entre governs funciona, s'ha arrencat, fi, hi ha un acord de que es reactivi, però en canvi no la taula de partits o la taula de diàleg entre catalans, que per mi és fonamental, tant o més que la taula de govern. I això encara és un element que ofereix resistències per part de totes les formacions independentistes, que es volen negar a reconèixer que a Catalunya n'hi ha molts que pensem diferent d'ells i som tan catalans o més que ells, no? I respecte a l'aeroport, jo crec que hi ha una majoria de catalans i catalanes que volen que s'ampliï aquesta infraestructura de connectivitat tan important, que veuen que no fer-ho és un dany importantíssim, suposa un dany importantíssim per a l'economia catalana, però això passa perquè canviï d'actitud el senyor Aragonès, no? El president de la Generalitat, no? I perquè assumeixi que és d'interès general ampliar l'aeroport i per tant doni instruccions al govern de la Generalitat, que és qui ha d'acreditar que hi ha un interès general que permet modificar els espais protegits, doncs perquè es tramiti una nova declaració d'impacte ambiental. Si això no es produeix, i de moment no s'ha produït, no? Perquè Esquerra Republicana i el senyor Aragonès segueixen demanant un impossible, demanant ampliar-ho sense tocar un espai protegit com és el de la Ricarda, doncs no podrà progressar de moment, en tant o molt no podrà progressar, no? M'agradaria que fes cas al mandat del Parlament de donar compliment a els estudis per aquesta ampliació, però em temo que no serà així, no?
Li ha faltat al senyor Aragonès una mica de lideratge en aquest tema de l'aeroport com a president de la Generalitat,
Sí, vull dir, jo crec que sí.
Saber si posa, clar, el president de la Generalitat, president de Catalunya, crec com a president que Catalunya i Barcelona necessita aquest aeroport, aquesta ampliació, i per tant ha d'anar endavant.
Jo estic
digui convençut. Que digui el partit i digui
jo
que
estic, estic convençut i penso
els proteccionistes que, sí, d'un espai. Home, que també recordem que no és públic, és privat, com sí, és la Ricarda, no?
A mi em va saber greu, no m'ha semblat la manera correcta de fer-ho que ell es posicionés sobre aquest assumpte amb dos tuits, no? Crec que no, desautoritzant un vicepresident o el vicepresident del seu govern, no? I aquests dies en el debat que hem tingut i al respecte d'aquesta qüestió que vostè em planteja, jo hi vaig dir amb tota la honestedat del món i amb tot el respecte que em mereix el senyor Aragonès, tant personal com polític, és diguem, tot el respecte que li tinc, que és molt, doncs hi vaig dir que jo crec sincerament que ell veu que s'ha d'ampliar l'aeroport, però em sembla que no s'atreveix a tirar-ho endavant, no? I això és el que em preocupa més, no? Perquè bueno, podem tenir discrepàncies, podria ser que ell digui, escolti, jo estic convençut que no és bo que convé a Catalunya ampliar l'aeroport, però en canvi jo crec que ell ho veu, això, i sap que s'ha d'ampliar, i sap greu que no s'ampliï. El que em preocupa més és que no s'atreveixi a, diguem-ne, treballar. I efectivament jo constato, vamos, que hi ha una majoria a Catalunya, això és la impressió meva almenys, no? I el que hem vist també en alguns estudis d'opinió publicats recentment, que veu que això és una oportunitat per nosaltres i que no hauríem de rebutjar-la, no?
Iba.
Jo volia tornar un moment al cas del senyor Puigdemont, però per una altra banda. S'ha acusat des de l'oposició espanyola al govern espanyol, al govern de Pedro Sánchez, de no recolzar prou a la judicatura espanyola en aquest procés de demanar l'extradició de Carles Puigdemont a Europa, que diuen que l'actuació de l'advocacia de l'Estat ha estat deslleial amb el Tribunal Suprem i que ha debilitat la posició de la justícia espanyola. Comparteix aquestes crítiques?
No, en absolut. Jo crec que hi ha un respecte, com no pot ser d'una altra manera, no?, per part del poder executiu, en aquest cas del govern d'Espanya, en el poder judicial, no? Espanya és una democràcia perfectible, com totes, però és una democràcia plena, ho acrediten tots els índexs més importants i més reputats de qualificació de qualitat democràtica de diferents països, no? I hi ha un respecte i una separació de poders, no? Arran de la pregunta que em diu vostè, no?, la millor manera de respectar i de prestigiar el poder judicial i el nostre sistema polític és afavorir la renovació de càrrecs que ha d'haver-hi en el Consell General del Poder Judicial, seguint justament el que prescriu la Constitució, cosa que en aquest cas el Partit Popular no fa, no? Perquè jo dic que el govern d'Espanya, vamos, no, que, quan jo formava part segur, perquè ho vaig veure de primera mà, i ara perquè he anat seguint i veient, té un respecte escrupolós per tot el que decideixi el Poder Judicial, no?
L'argumentació dels indults mina la posició del Tribunal Suprem quan això arribi als tribunals europeus?
No, en absolut. És una decisió d'un àmbit diferent. És una mesura de gràcia que se situa en l'àmbit de les competències del poder executiu. Tots els governs cada any decreten indults i mai ningú ho veu com una merma de l'autoritat judicial, no? Jo crec que a més l'argumentació que s'ha donat és una argumentació estricta, escrupolosa en matèria de respectar les decisions que va prendre en aquest cas el Tribunal Suprem, que va fer una feina, diguem, molt complexa de fer, i jo crec que la va fer d'una forma molt notable, no? La justícia espanyola a més és una justícia molt prestigiada a Europa. És una justícia que si un es mira els estàndards i les diferents memòries veurà que les instàncies europees a les que Espanya s'ha obligat a incorporar de forma obligatòria en matèria de compliment de les resolucions que prenguin, doncs si un mira les sentències, les resolucions de les instàncies europees, veurem que estem, diguem-ne, a la part baixa d'esmenes que pugui haver-hi a les sentències dels tribunals espanyols. És una justícia prestigiada, que fa molt bé la seva feina. Ara hi ha un altre àmbit, que és un àmbit polític i d'interès general, que és el de les mesures de gràcia, en virtut del qual el govern d'Espanya ha pres una decisió bàsicament per les raons que ha explicat, que són les d'obrir un temps nou, d'afavorir la concòrdia a Catalunya, i crec que ja amb una perspectiva d'uns mesos després d'haver pres aquesta decisió, crec que tot el que observem a Catalunya i a Espanya apunta en la direcció que va ser una decisió encertada, almenys jo penso que va ser una decisió encertada.
Aquest dijous i divendres va haver una vaga a Rodalies que ha afectat directament a una gran part de la població, amb unes reclamacions per part del comitè d'empresa una mica que encara no sabem concretament. En tot cas, sí que hi havia una crítica a la direcció de Rodalies i de Renfe. Aquest lío del procés i de més, vostè recordarà, i tots recordarem, que va començar amb Rodalies, amb l'expoli, amb els peatges, no? Icones fonamentals. En aquest moment no hi ha una sospita sobre aquí darrere hi ha un altre cop trobar algun tipus d'erosió a l'Estat en relació a les Rodalies, perquè realment la vaga, encara que sigui a nivell estatal,
nacional,
és molt estrany.
Sincerament no ho crec, eh? Jo, en fi, pel que conec, primer de tot deixi'm manifestar tot el meu respecte, com no pot ser d'una altra manera, pel dret de vaga, però també deixi'm reclamar un respecte pel dret a la mobilitat dels ciutadans, i per tant, en fi, respectem el dret de vaga, però respectem també els serveis mínims que garanteixen el dret a la mobilitat dels ciutadans, no? No, jo no hi veig cap consideració o segona intenció darrere, ni cap membre. Veig un conflicte, diguem, una reclamació d'un col·lectiu, en aquest cas el col·lectiu de maquinistes de Renfe. Veig que s'està fent un esforç molt important per part de la direcció de la companyia de modernitzar les Rodalies. De fet, Catalunya és beneficiària. Alstom, que té una fàbrica importantíssima a Catalunya, a la zona del Vallès Occidental, del contracte més important que ha rebut mai per la fabricació de trens de Rodalies. Això dona una càrrega de treball molt important a treballadors d'aquesta factoria. I veig també que m'han informat que el període de formació necessari perquè nous maquinistes es puguin incorporar i puguin substituir els maquinistes de Renfe que es van jubilant, doncs s'ha vist afectat per tota el període de pandèmia, en matèria de pràctiques, en matèria de poder, i bueno, això pues, ha provocat una situació que està a base d'aquestes queixes i d'aquestes vagues, d'aquesta vaga que fan els maquinistes, no? Tenen dret a fer-ho, si ben demano que ho facin, respectant també el dret a la mobilitat de la resta de ciutadans, no?
El que passa que des del govern s'ha intentat aprofitar tota aquesta vaga que hi ha a Renfe, que aquests dies que comentava l'Àlex, la setmana que ve hi tornen, per dir, escolti, si això formés part de la Generalitat, potser no hagués passat
sempre,
a aquestes vagues.
Això, en fi, això
un clàssic, eh?
No és una novetat, és un clàssic.
Ho faries millor, eh?
Bueno, sempre... així va començar.
Sí, no, clar, vull dir, sempre posen el model dels ferrocarrils de la Generalitat.
Però hi ha una cosa que protesten, de fet, perquè no volen que siguin traspassats,
sí,
que hi ha un previ, canvi, hi ha un preacord.
Sí, bueno, no hi ha un preacord, és un assumpte que s'està discutint, s'ha de complir, però aquesta actitud de la queixa permanent, del victimisme...
I que des d'aquí ho faríem millor.
Des d'aquí ho faríem millor, jo vull gestionar l'aeroport, jo vull gestionar Rodalies, i vostè gestiona, per exemple, les pensions no contributives, i tarda més de 200 dies en tramitar-les, no? I és una cultura que no porta enlloc. quan se'n van les empreses és perquè les truquen perquè marxin, quan l'aeroport no surt és perquè ens han parat un parany, quan no ens ha funcionat bé el plantejament polític que teníem el 2017 és que tenim davant un estat repressor, i això no, és una cultura de victimisme permanent que és molt poc, demostra molt poca autoexigència i no porta. Jo crec que els ciutadans el que volen és que cadascú va de les seves competències i de forma lleial amb altres administracions treballant per resoldre els seus problemes, no? I per tant, jo, aquesta cultura que vostè efectivament té raó, és un clàssic i s'utilitza reiteradament
per tot.
Jo crec que els ciutadans ja havien vist el joc, això, no? I no donen crèdit a aquest tipus de plantejaments que són sempre autojustificatius, no? I exculpatoris i de traspassar la responsabilitat a un altre. Ja ho deia Tarradellas, no? Que això, aquest victimisme era molt contraproduent per Catalunya, no?
Molt bé, esteu escoltant com cada dissabte el Converses a la cadena COPE Catalunya Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Avui el convidat és el senyor Salvador Illa, que és el líder del PSC aquí a Catalunya, com no, i el cap de l'oposició a la Cambra Catalana. Recordem també, arribat aquest moment del Converses, doncs, que els professionals de l'Eurostars Gran Marina, del grup Otus en general, tenen en marxa una magnífica oferta que encara continua vigent, que és per 150 euros pots venir aquí amb la teua parella o amb qui vulguis a sopar, i a més pots dormir, i a més pots esmorzar, vull dir, pots fer-ho durant divendres, dissabte i diumenge, aquests tres dies pots trucar, pots entrar a la pàgina web del Eurostars Gran Marina, inscriure't en aquesta oferta, com et deia, vine a sopar, queda't a dormir i a més pots esmorzar. Com pots optar aquesta oferta, doncs, o aconseguir-la? Doncs és molt senzill, hi ha dues possibilitats. Una és entrant a la pàgina web de l'hotel, que és granmarinahotel.com, gran, acabat amb D, marinahotel.com, i clicar la pestanyeta que posa cena. T'inscrius allí i bueno, t'hi apuntes i pots, doncs, sopar magníficament, dormir amb una suite d'aquestes tan guapes que hi ha aquí al Gran Marina, amb unes vistes magnífiques cap a dalt, cap a una banda, cap al Tibidabo, cap a altra banda, cap al mar. Això és un paradís, i a més el dia següent pots esmorzar i pots rematar la jugada fantàsticament, no? Això per una banda, apuntar-te a la pàgina web. Que no vols entrar a la pàgina web, vols fer-ho per telèfon? Escolta, cap problema, pren nota d'aquest telèfon: 936039000, 936039000. Aquí també hi ha una pestanyeta o dius un codi, cena, t'apuntes i, escolta, ja ho saps, per 150 euros pots sopar, pots dormir, pots esmorzar en un luxe que és aquest hotel 5 estrelles, Gran Marina, aquí al port de Barcelona, amb unes vistes meravelloses cap a Collserola, cap al Tibidabo o cap al mar, que també és relaxant i molt maco. Què li sembla, senyor Illa, la iniciativa dels empresaris privats?
Pues em sembla molt bé, i Catalunya necessita tenir
emprenedors i grans empreses com aquesta
que tirin endavant el país, i em sembla molt bé.
Que per aquí no, també, d'unidors.
I crec que el que demana justament la gent és que centrem les energies en això, no? En tirar endavant l'economia del país. La meva vinya argumentava aquests dies en el debat d'orientació de política general ha sigut justament aquesta, no? Que estem en uns moments de canvis molt ràpids, no? Molt profuns, a tot Occident, a tot el món, no? A vegades el confinament ens ha fet pensar que el món estava aturat, i és tot el contrari, el món estava canviant i està canviant molt ràpidament. Aquí portem, això ens agafa en mal moment a Catalunya, perquè portem 10 anys, des del meu punt de vista, perduts, no? I el govern que estem tenint no estava a l'alçada d'aquesta situació, i per això crec que és necessari que hi hagi una alternativa, no? Per tant, em sembla molt bé tot el que sigui centrar energies en tirar endavant el país, en fer empresa i en fomentar un creixement econòmic, que jo crec que és necessari, no?
Ja que parlava d'economia, un ràpid apunt, perquè l'Iva i el Manel volen preguntar. Escolti, Catalunya és la comunitat que té més impostos, 19 impostos. Aviam, si vostè arriba a ser president de la Generalitat,
jo crec que ara no és moment de...
Ha d'eliminar algun o què?
No,
jo crec que
home, crec que el ciutadà val la pena.
Jo crec que ara no és... No,
successions, patrimoni...
Jo crec que ara no és moment de tocar la fiscalitat, no? Ni d'augmentar-la. I de veure també que s'ha fet un esforç molt important per part de les administracions públiques per garantir que ningú quedava endarrere aquests anys de pandèmia tan durs, no? Però deixi'm posar-hi un exemple, no? El primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, és un ministre conservador que va comprometre's, quan va ser escollit, que baixaria els impostos, doncs els ha pujat, no? per proporcionar 30.000 milions de lliures en 3 anys, 10.000 milions cada any, al National Health Service, no? el servei de salut pública del Regne Unit.
Dir, això ho va fer el Rajoy també, o sigui, això de l'esquerra dreta. Ja,
amb el tema fiscalitat, ja...
Les circumstàncies són les que són. Així,
però la senyora Ayuso...
molt important en aquest sentit. Per tant, jo que dic és que no toquem això ara, ni amunt ni avall, no ho toquem, no? I gestionem bé, i llavors ja a mig termini, conforme vagin evolucionant les coses, veurem què hem de fer, no?
Vinga, Iva i Manel. Som-hi.
Doncs jo li volia preguntar, ara fa un any i pico va haver-hi molta polèmica perquè el govern va decidir que no era oportú que el rei vingués a Catalunya a inaugurar el curs de l'escola judicial als voltants de l'1 d'octubre i de l'aniversari de la sentència del procés. Aquest any, en canvi, aquesta setmana, de fet, tot aquest estiu ha vingut diverses vegades el rei, aquesta setmana ha vingut a inaugurar l'automobile amb el president del govern i crec que tornarà durant aquesta tardor a l'escola judicial i potser en altres ocasions. Hi ha hagut un tomb en la política del govern perquè això probablement sigui també decisió del govern en com s'ha d'afrontar la presència de l'Estat a Catalunya?
No ho crec, menys pel coneixement que jo en tinc quan formava part del govern d'Espanya, que per mi va ser un honor, i ara no. Jo crec que el cap de l'Estat, el rei, fa molt bé en venir quan ha de venir a Catalunya, a qualsevol part d'Espanya. Jo sempre que ve aquí intento, i se'm convida, intento doncs, ser-hi present. Quan bé ho fa per recolzar o l'economia catalana, o la societat civil catalana, o la cultura catalana, i crec que fa molt ben fet. I m'alegro molt que decideixi doncs, ser present a Catalunya quan l'ocasió ho demana. No? Per exemple, sense anar més lluny, ahir, no? El dijous d'aquesta setmana, no? A la inauguració de la fira d'automoció, de l'automobile, que és una fira molt rellevant, la més important que s'està celebrant en aquest moment a Europa en matèria d'automoció, una indústria molt rellevant a Catalunya, i jo crec que està molt bé que vingui ell amb el president del govern a inaugurar-lo, i crec que és de justícia ser-hi, agrair, vamos, és l'actitud que li correspon, no? Per tant, no crec que hi hagi hagut un canvi d'opinió, simplement hi ha hagut pel govern una actitud d'afavorir que sigui present aquí quan hi ha de ser-hi, no?
Manel, ara sí.
Sí, una de les qüestions que s'inicien en aquest mandat del senyor Aragonès és que es fa amb els mitjans de comunicació, no? Han estat un ressò i un recolzament molt important del procés independentista durant aquests anys. Jo li volia preguntar realment què es farà a partir d'ara i en quin èmfasi el PSC intentarà canviar una situació que ha estat perjudicial pel conjunt de la ciutadania, en realitat.
No, nosaltres, la primera vegada que se'ns van adreçar per separat Esquerra Republicana i Junts per Catalunya un cop celebrades les eleccions el 14 de febrer va ser justament per demanar-nos per separat, insisteixo, suport i calibrar la nostra posició en relació als mitjans públics de comunicació de Catalunya, la renovació dels òrgans de direcció dels mateixos, no? Això va provocar que fessin públic un document de gairebé 40 pàgines. Bàsicament el que diem és que nosaltres estem a favor de que hi hagi mitjans públics de comunicació a Catalunya, però creiem que en aquest moment no són plurals, econòmicament no són sostenibles i tecnològicament han quedat desfasats, i per tant diem que s'han de refundar, no? I la nostra acció va encaminada en aquest sentit, no? A afavorir que hi hagi una renovació dels òrgans de direcció, però garantitzar-nos i assegurar-nos que efectivament aquests nous òrgans de direcció refundaran perquè siguin plurals, econòmicament sostenibles i tecnològicament es posin a l'alçada aquests mitjans públics de comunicació, no? Les converses són molt ventes, molt feixugues, i jo el que hi puc dir és que tot el que no passi per aquesta posició política que hem manifestat els socialistes, doncs no comptarà amb el nostre suport ni amb la nostra col·laboració. És a dir, o es refunden o nosaltres no podem ser còmplices d'un mantenir uns mitjans de comunicació públics que jo crec que no fan el que els diu la llei que han de fer. La llei el que els marca com a obligació en aquests mitjans de comunicació públics és que ajudin a cohesionar Catalunya, la societat catalana. I jo, francament, accepto l'opinió d'altres persones que discrepin de mi, però vamos, estic fermament convençut i tinc molt argumentat que no cohesionen Catalunya els mitjans públics de comunicació. Més aviat treballen per fomentar divisió a la societat, i crec que és justament el contrari del que han de fer per llei, no?
Però desmuntar això és molt complicat.
Sí,
perquè clar, si hi ha dos partits, que a més són els dos partits de govern, amb la necessitat de la primera força política a Catalunya, que són vostès, que no volen desmuntar aquests dos partits, ja veurà com ho fan.
És difícil, jo ho admeto, és un assumpte molt complex, però s'ha de fer. I s'acabarà fent, acabarà passant, perquè no hi ha altra solució. I pot fer-se d'una forma ordenada o no, són uns mitjans molt cars, gastem molts recursos públics, no hi ha contracte programa en aquest moment, si es donen cada any més de 250 milions d'euros i no se sap, no està fixada una direcció de quines són les vinyes que han de seguir, jo crec que això és un vaixell sense rumb, no? I sense direcció, no? Jo el que dic és el que farem nosaltres, eh? I asseguro que seria bastant més còmode per la meva formació política a venir-se a fer els nomenaments que ens corresponen proporcionalment pel pes parlamentari que tenim, però això no ho farem, eh? I amb això jo he sigut especialment que va en privat i en públic, o es refunden o no. Crec que tenim un cert crèdit en aquesta matèria, perquè, en fi, no fa tant, en episodis que no m'agrada tampoc massa recordar, però que són els que són, nosaltres vam vetllar perquè els mitjans públics de comunicació quedessin exclosos, no? De l'abast de mesures que s'han haver de prendre, no?
Bé, està això... parlant del 155.
Sí, això nosaltres aquí...
I això va ser l'incert, senyor, i ja deixar-ho
apartat. Jo penso
apartat,
que sí, segur. Jo penso que sí, perquè... Sí.
Va ser una condició,
a més. Hauria complicat més coses. Vull dir que això ens dona una certa legitimitat, sap? Nosaltres estem a favor de qui siguin, però per tots. Els paguem tots, per tots, i sobretot no confondre uns mitjans públics de comunicació amb mitjans privats que tenen, doncs, llibertat, una autonomia per poder, escolti, es deuen un consell d'administració, uns accionistes per fer la política que creguin, però els mitjans públics han de tenir un comportament adequat i el vinya amb el que marca la llei, i en aquest cas és fomentar la cohesió a Catalunya, no la divisió.
Però no creu que han continuat alentant el missatge independentista aquests mitjans públics? Jo crec... tot i la intervenció del 145 que no els va tocar, però van continuar.
Jo crec que hi ha una mancança de pluralisme en aquests mitjans que, per qualsevol observador objectiu, fa innecessària la meva argumentació a favor d'això. Sí. És obvi.
Això estem d'acord tots.
Només veient... diguem-ne, en fi, l'audiència que tenen i d'on ve, doncs que són mitjans molt esbiaixats des d'aquest punt de vista. Jo crec que això no és el que correspon als mitjans públics de comunicació, i ja dic, nosaltres estem a favor de que hi siguin, fan un paper important, però s'han de refundar. Fixi's que ja dic, no renovar, refundar. S'ha d'arribar a baix de tot, sentar uns nous fonaments i tornar a aixecar aquests edificis, no?
Quan largo me lo fiaix, no poder... No?
Bueno, sí, però com més tardem,
clar,
més costaràs.
No, és que clar, vull dir, si agafa aquests mitjans, quantitat de gent, sí, que però... hi ha, estructures que porten anys i anys,
sí, però...
quilosades...
És així.
A vostè l'han tractat bé quan ha anat amb aquests mitjans?
No, jo, en fi, no hi vaig quan hi he d'anar-hi, no tinc cap inconvenient en anar-hi, crec que tenen la consideració que m'han de tenir no només a nivell personal, sinó també en tant i en quant hi assisteixo com a representant del primer partit de Catalunya, però això no treu que jo tingui també la llibertat per opinar sobre com estan anant aquests mitjans públics de comunicació, en el sentit que havia dit, no? Crec que s'han de refundar, no poden costar aquests diners, els diners que costen, no poden tenir la mancança de pluralitat que des del meu punt de vista tenen en aquest moment, i en informes del CAC recents ho acrediten, no? I ara que tecnològicament estan quedant desfasats, no?
Endavant, endavant, Iva.
Sí, jo volia canviar de tema. En els últims mesos, sobretot des de les eleccions, des de que vostès van obtenir un resultat força important a les eleccions i han començat a fer la feina com a primer partit de l'oposició, hi ha hagut entitats civils del que s'ha anomenat el constitucionalisme que critiquen la seva postura i la postura del govern espanyol respecte a l'independentisme, l'aposta per la mesa de diàleg, per aquesta taula de diàleg, i l'acusen de ser una crossa d'esquerra i de no ser prou beligerant a l'hora de defensar no sé si els drets o el discurs o les voluntats de la gent no independentista a Catalunya. Hi ha una part que se senten abandonats.
Bueno, respectant l'opinió que pugui tenir cadascú al respecte, jo sóc alternativa al govern independentista de Catalunya, no? I crec que estem construint una alternativa solvent a un govern que està dividit i que està reincidint en plantejaments equivocats, no? Ara, en fi, a Catalunya hi ha avui una situació molt diferent, hi ha una distensió a la societat. Jo crec que també això és en part almenys hi té a veure el fet de que com el diàleg com a instrument l'haguem reivindicat, no? Jo sóc molt insistent, gairebé repetitiu i avorrit en dir que s'ha d'obrir un diàleg a Catalunya, segueixo dient-ho, i en aquí és on ens hem de sentir tots representats i reconeguts, no? Jo no sóc independentista, sóc tan català com el que més, em sento espanyol, em sento europeu, no? I crec que el que ha passat aquests darrers anys amb uns governs que han pretès una cosa que és impossible i que no succeirà, que és l'independència, doncs ha empobrit Catalunya, l'ha afeblit institucionalment, l'ha dividit socialment, i insisteixo que treballo per construir una alternativa a això, no? Ara l'alternativa és una alternativa en positiu, no només dir no, sinó fer alguna proposta. Tampoc crec que la solució sigui mantenir l'estat quo. Jo crec que hem de prendre en consideració que hi ha molta part de catalans i de catalanes que no se senten còmodes amb com estan les coses, i crec que hem de fer un esforç de proposar un encaix que es faci sentir més còmodes a Espanya, perquè Espanya són tots, no? I en aquest sentit jo, és veritat que respecte a altres formacions que respecto molt, que tenen un disc, diem, tot tal com està ara i no independència, doncs nosaltres diem no independència, però ens esforcem en construir una Espanya, no?, en col·laboració amb els nostres companys del PSOE, doncs que, bueno, reforci la seva pluralitat, la seva diversitat, i que justament a la seva pluralitat i a la seva diversitat trobi una de les seves fortaleses, no?
Àlex.
Sí, una pregunta molt ràpida sobre la llei audiovisual que s'ha posat de moda. La qüestió és realment defensar el català solament la llengua o defensar la indústria cultural, perdó, audiovisual catalana? Ho dic perquè jo estic acostumat a escoltar sèries en nòrdic i amb islandès i amb suec, i són.
Les dues,
vull dir, que la qüestió
coses...
no és tant la llengua, sí, sinó la indústria.
No, jo crec que les dues qüestions són legítimes, no? És a dir, en fi, hi ha una qüestió que és correcta, que hi hagi un plantejament de defensa del català i del gallec i de l'euskera, les llengües cooficials, no? Jo crec que això és rellevant i important, i s'ha de trobar el just equilibri perquè això sigui. Nosaltres tenim un compromís de fer-ho, i de fet estem treballant en aquesta direcció, i també és rellevant defensar els interessos de la indústria audiovisual catalana. Jo també això estic d'acord, no? Ara, sense que això sigui en vagi en detriment ni de la competitivitat, ni de la competència, ni ni de la competitivitat que ha d'haver-hi en aquest sector, no? Jo tinc molta confiança en que això anirà bé, i jo crec que s'està fent un treball molt seriós per part del govern d'Espanya. He tingut ocasió de parlar-ne amb els responsables d'aquest assumpte, no? De la tramitació i de la decisió final que pugui prendre's en el si del Consell de Ministres al respecte, i hi ha unes idees molt clares en el sentit de defensar les llengües cooficials, de respectar les competències de les comunitats autònomes, però també de garantir que es donen els elements perquè Espanya, Catalunya també, però Espanya pugui tenir un desenvolupament en matèria d'indústries audiovisuals potent, no? I d'acord amb les capacitats que té el país, que són moltes en aquest àmbit, no?
Ens queda un minut, Manel, ràpid.
Sí, no, però molt, molt, molt ràpid, i que gairebé que sí, a títol personal, que seria per vostè que hauria de sortir de la mesa de diàleg, és a dir, si podria ser una reforma de l'Estatut com una possibilitat al final de tot aquest procés?
Sí, però no ho veig ara de forma immediata, eh? Jo ara el que em preocupa més és que s'obri un diàleg entre catalans, no? M'agradaria que fos el Partit Popular i Ciutadans també en aquesta taula, ho he insistit molt, no? També Esquerra i Junts, també nosaltres, no? Jo veig ara que ho hauríem des de posar-nos d'acord en una agenda per reactivar l'economia, per garantir que ningú queda endarrere. Com a horitzó, jo crec que sí, que hem de plantejar, doncs, una millora de l'autogovern, però no ho veig com una... ni crec que estiguem en condicions de fer-ho en un curt termini.
Molt bé, aviam si li fan cas a aquesta taula de diàleg entre catalans i la tiren endavant d'una vegada i per tot.
Ja veurà com s'acabarà produint aquest diàleg, no hi ha una altra solució possible.
Doncs moltes gràcies per estar aquest dissabte al Converses de la cadena COPE Catalunya Andorra. Salvador Illa, moltíssima sort, que vagi tot molt bé.
Moltíssimes gràcies, un plaer.
Gràcies també a l'Ivanguera, Àlex Salmo, Manel Manchón. Tornem dissabte que ve, com sempre, a cadena COPE Catalunya Andorra, des de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bon cap de setmana, que vagi bé.
Bona tarda.